RP Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Et continuem explicant l'actualitat de Catalunya, on més de 700 infants i joves vulnerables participen des d'aquest dilluns en els casals becats de la Fundació Pere Tarrés. L'entitat alerta de l'increment de la demanda de sol·licituds per a les seves activitats després de la pandèmia. Però com han viscut els nens aquest matí? Doncs el Tomàs Hinojosa ha estat en un d'aquests casals.
Jornada il·lusionant per un grup d'infants que avui han començat el casal d'estiu a l'escola Badruna Àngels del barri del Raval a Barcelona. Al llarg d'aquesta setmana, 66 nens i nenes en risc de vulnerabilitat participaran en les activitats d'estiu d'aquest centre amb la beca de la Fundació. Participar en aquestes iniciatives estivals és molt important per a aquests infants, perquè si no, molts es quedarien tot l'estiu a casa. La coordinadora de la campanya social de la Fundació Pere Tarrés, Alana Hurtado, descriu en quins entorns viuen els infants que van als casals.
Són nens que tenen situacions a casa complicades, ja sigui perquè estan patint violència de gènere, perquè estan patint al seu entorn problemes físics o mentals, perquè tenen una malaltia, perquè són orfes de pare o de mare, llavors necessiten aquestes hores de poder estar aquí, de trobar un referent, de tenir l'oportunitat de créixer i desenvolupar-se com a persones.
L'Erika, una mare que porta la seva filla al casal de l'escola Badruna, explica com és útil per conciliar la feina.
Porque si no tuviera en el casal no pudiera hacer nada, la tuviera que tener en casa por el tema de trabajo. El año pasado la pasó súper mal, porque no sabía dónde dejarla, y este año tuve que hablar con la asistenta para que me ayuda a buscar una solución, y bueno, y gracias a ella, y gracias al ayuntamiento, pues mira, aquí la tengo y súper bien. Esperemos el próximo año repetir.
En Quim ha estat un dels primers nens a arribar a les portes de l'escola. Ens ha explicat quines activitats farà.
Hacemos actividades como juegos de agua, también hacemos y vamos a la piscina y cuando hace mucho calor nos mojamos.
Des de la Fundació alerten que el volum de peticions per optar a aquestes beques ha augmentat, agreujades especialment per les successives crisis i la pujada del cost de vida. Enguany, la Fundació Pere Tarrés preveu becar uns 6.300 nens i nenes.
I marxem ara cap a Andorra, on el cap de govern, Xavier Espot, creu que amb la presidència espanyola del Consell de la Unió Europea aquest semestre s'ha obert una finestra d'oportunitat molt important per aconseguir l'acord d'associació d'Andorra amb la Unió. Ho ha dit en una entrevista al programa Ara Andorra d'aquesta casa, on s'ha mostrat confiat en que a finals d'aquest any o com a molt tard abans de la celebració de les eleccions europees es pugui tancar aquest acord. Andrea Cabrera.
El cap de govern d'Andorra, Xavi Espot, s'ha mostrat confiat que entre finals d'aquest any o com a molt tard abans de la celebració de les eleccions europees es pugui tenir tancat l'acord d'associació d'Andorra amb la Unió Europea. En declaracions al programa Ara Andorra de COPE Catalunya i Andorra, Espot ha volgut deixar clar que hi haurà una consulta sobre l'acord d'associació amb la Unió Europea i ha reconegut que avui en dia és difícil d'explicar als andorrans els avantatges que suposarà l'acord d'associació.
Dos reptes. Aconseguir el millor acord d'associació per Andorra i un cop aconseguit aquest millor acord d'associació per Andorra, convèncer a la ciutadania de que és el millor acord d'associació per Andorra.
En la mateixa línia, Espot ha reclamat el màxim consens polític per a reformar el sistema de pensions, que segons el cap de govern, en el cas d'Andorra, necessita reformes profundes.
Jo apel·lo al seu sentit d'estat. Dir que es reformarà o que es garantiran les pensions futures sense tocar l'edat màxima de jubilació, jo crec que és una absoluta entelèquia, és absolutament irrealista.
D'altra banda, Espot ha comentat que un dels seus objectius és potenciar el creixement de la figura de les persones que treballen a Andorra però que viuen fora del país, per tal de que també tinguin accés als mateixos serveis públics i prestacions socials.
I a Barcelona uneix a la bandera verda després que els socorristes que vigilen les platges barcelonines arribessin a un acord amb l'empresa i es posés punt i final a la vaga indefinida i, per tant, doncs, tornin a vetllar per la seguretat a les platges. Vigilar i extremar la precaució és el que demanen les autoritats per la quantitat important d'ofegaments que s'estan produint no només a platges, sinó també a piscines aquest estiu. Ens ho explica l'Andrea Gavarró.
Cap de setmana tràgic a les costes i piscines de Catalunya. Un jove de 20 anys i un home de 84 han mort ofegats en piscines particulars aquest passat dissabte. Amb aquests dos ja són 7 els morts en piscines des del 15 de juny. A més, una menor de 9 anys es troba en estat crític després d'haver estat rescatada quan s'ofegava en una platja sense vigilància a Castelló d'Empúries. Tal com explica el Ramsès Martí, professor d'entorn aquàtic, s'ha d'estar molt atent a les entrades a l'aigua, sobretot quan s'està molt acalorat o acabem de menjar.
I aquesta
diferència de temperatura entre el nostre cos i l'aigua el que produeix és una situació que pot fer doncs, que la persona es maregi i perdi d'una manera transitòria el coneixement.
En contra del que es pugui pensar, a les platges la gran majoria d'ofegaments es produeixen amb la bandera verda onejant i el 80% dels ofegaments es produeixen en entorns no vigilats o en hores en les quals no hi ha socorristes.
I bones notícies per a les famílies amb fills que estudien a l'escola Sant Felip Neri de Barcelona, que recordem, serà públic el curs 23-24. I és que s'ha arribat a un acord amb la propietat de l'edifici, que actualment ocupa el centre, i d'aquesta forma es garanteix que l'equipament continuarà en la mateixa ubicació durant 20 anys. El Josep Cabedo ens dona més detalls a aquest acord.
El centre educatiu obrirà el 6 de setembre amb les instal·lacions actuals i la propietat haurà posat tots els espais a disposició del centre com a molt tard el dia 1 de juny de 2024. La primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, ha declarat que és un bon acord per Barcelona i també pel barri.
La veritat és que estem molt contents del resultat final, que senzillament ens garanteix que l'escola pugui continuar funcionant amb tot un projecte educatiu que és imprescindible no només per la ciutat, sinó especialment pel barri, en el seu espai originari, però això sí, garantint una millora del seu, de la seva superfície i de les seves condicions.
La consellera d'Educació i presidenta del Consorci d'Educació de Barcelona, Anna Simó, ha explicat les singularitats d'aquest acord respecte a d'altres.
Aquesta incorporació té dues singularitats. Un d'ells és que la titularitat de l'activitat no coincideix amb la titularitat de l'equipament. I per altra és que, diguem-ne, que la proposta de sol·licitud d'integració a la xarxa pública ha sorgit en aquest cas del Consell Escolar de Centre, famílies, docents, etc.
Amb aquest nou contracte, l'Institut Escola s'integrarà a la xarxa pública. Amb aquest canvi, que adapta el centre a la normativa de centres públics. Per aquest motiu, el Consorci, durant l'agost, durà a terme la sectorització de la primera i segona planta i instal·larà ruixadors d'aigua com a mesura de prevenció en cas d'incendi en diverses zones de l'equipament. També s'instal·larà cablejat per tenir connexió a internet en diversos punts de l'edifici de la plaça Sant Felip Neri i també al del carrer de la Palla.
I un parell de punts a l'àmbit econòmic. Els vigilants de seguretat de l'aeroport del Prat estan convocats a anar a una vaga indefinida de dijous a dilluns a partir del 10 d'agost. Els membres del comitè d'empresa han votat fer tres torns d'aturades, una a la matinada, una altra al matí i una altra de tarda de 4 a 6. En l'escrit de vaga, els sindicats anuncien l'incompliment dels pactes per part de l'empresa ISEC, entre els quals no es respectin els descansos del personal de 10 minuts per hora. I l'empresa subcontractada permeta per a revisar continguts. CCC Barcelona Digital Services ha presentat un ERO, un expedient de regulació d'ocupació per 334 treballadors a Barcelona per fer front a la caiguda de l'activitat.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Quan una entitat de l'àmbit econòmic, esportiu, universitari, cultural i educatiu estableix una relació amb Càritas, passa a formar part del programa d'entitats amb cor. Aquest grup, que compta amb un codi ètic propi, té com a finalitat principal sensibilitzar i integrar les empreses i entitats en els projectes socials de Càritas Barcelona per tal d'aconseguir un impacte social transformador. Entitats amb cor, per tant, convida a les empreses i entitats a treballar per l'excel·lència social i a participar d'un treball conjunt que els permetrà implicar-se en un compromís de canvi amb la societat. Entitats amb cor, que està format per un equip de més de 80 voluntaris, es divideix en 6 categories segons la naturalesa de l'entitat que vulgui col·laborar.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Són les 2:57 minuts de la tarda. Fem un avanç de l'actualitat esportiva amb l'Edu Badia. Molt bona tarda, Edu.
Hola, bona tarda. Què tal? El nom del dia, Ousmane Dembélé. D'aquí uns 25 minuts, l'Helena Condis ens dirà si viatja amb el Barça a Las Vegas o marxa al PSG. Des del club blaugrana són bastant pessimistes. Ara ho escoltarem i parlarem d'una de les sensacions d'aquesta gira, el jove Fermín López, protagonista en el clàssic del passat dissabte amb un gol i una assistència davant al Real Madrid. A més, l'última hora del Girona, l'Espanyol, l'Andorra, res a les 3:25 de la tarda a l'Esports Cope.
Moltes gràcies, Edu. Nosaltres, abans d'acabar, també t'expliquem que els Mossos han desmantellat una plantació amb més de 1.000 exemplars de marihuana a Gelida, a la comarca de l'Alt Penedès, i n'han detingut el presumpte responsable, un home de 29 anys a qui s'acusa de delictes contra la salut pública i de fraudació de fluid elèctric en un dispositiu coordinat entre la Unitat de Seguretat Ciutadana de Sant Sadurní d'Anoia, la Policia Local de Gelida i la Unitat d'Investigació de Vilafranca del Penedès. Els agents van observar una infraestructura que s'utilitzava com a plantació, motiu pel qual, a finals, fa uns dies només, van fer una entrada a Escorcoll sota manament judicial. A dins hi van trobar 1.091 plantes de marihuana, així com material i també maquinària utilitzada en la plantació. Doncs amb aquest apunt posem el punt final al repàs de l'actualitat de Catalunya i Andorra. Més informació tot seguit, on escoltes Migdia COPE i on et seguim explicant tot el que t'interessa amb Pilar García Muñiz. Molt bé.